Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? Benvinguts, gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre, ja ho sabeu. I bé, si mirem de cara al temps aquestes pluges, després de les pluges cap a l'interior que hi va haver ahir, aquesta tarda de dimarts, vigileu perquè hi ha una alerta, perquè hi ha una previsió de reactivació de pluges. Hi ha una alerta taronja al Baix Llobregat, cap al sud, bàsicament. Estem parlant del Alt i el Baix Penedès, de l'Anoia, de l'Alt Camp, del Baix Camp, tota aquesta zona amb una alerta taronja i la resta de Catalunya, pràcticament tota Catalunya, amb una alerta groga activada per intensitat de pluges, per aquesta dena que encara ens està afectant, aquestes pluges que encara s'està afectant. De fet, el temps... Hi ha una previsió ja de que pel demà la cosa comenci ja a tranquil·litzar-se una mica i dijous arribi una certa normalitat. Encara hi haurà pluges, perquè hi haurà pluges durant tota aquesta setmana, tindrem pluges o possibilitat de pluja a qualsevol punt de Catalunya. Aquesta tarda, dimarts, sembla que serà el darrer dia d'entrada amb unes alertes taronges per aquestes intensitats. D'entrada, de poc a poc, la cosa es va normalitzant. De fet, a Terres de l'Ebre, encara avui, per aquestes alertes i aquestes previsions, no hi ha activitat escolar. No hi han anat els nanos a classe i hi ha activitats a l'aire lliure o esportives que s'han anul·lat. Per previsió, en aquest cas, Bé, entrats dins de tot això, i en parlem, si em permeteu, de la dislèxia. Hi ha una sospita, bàsicament, una sospita, no, jo penso que fins i tot pot ser una realitat, de que estem parlant d'un trastorn, un trastorn infradiagnosticat. És una de les conclusions que podem arribar amb certa facilitat. Què hi ha de tot això? I de què podem parlar de la dislèxia? Si parlem de la dislèxia, per posar i fer una definició, segurament tots coneixeu més o menys el que és la dislèxia. Però fent cinc cèntims, la dislèxia és un trastorn molt específic de l'aprenentatge. És un trastorn d'origen neurobiològic i es caracteritza per dificultats en el reconeixement precís de paraules, com de codificació, l'ortografia. Hi ha aquesta confusió que el cervell no ho fa bé, no ho codifica bé. Però hi ha una cosa molt clara. Hi ha una cosa molt clara i ha de quedar molt clar. Una cosa és això que estic explicant, aquesta confusió de paraules, d'ortografia, de decodificació, i una altra cosa és la intel·ligència. No té res a veure una cosa amb l'altra, que a vegades es confon, però no. I més o menys, si posem una xifra, hi ha un càlcul d'un 10% de la població pot ser dislèxica. Iolanda Canales, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Què tal?
Doncs,
bon dia.
Doncs encantat. És curiós això, no? Vull dir, té aquests punts específics i encara més la dislèxia.
Sí, i no té a veure ni amb la intel·ligència ni amb la visió, que a vegades dius, correcte, és que no veus bé, pots... No té res a veure. Simplement que les persones amb dislèxia processen el llenguatge de manera diferent i això genera lentitud en la lectura i errors freqüents en l'escriptura, com per exemple confusions entre lletres similars. Ja ho deies, a Catalunya s'estima que aquest trastorn impacta una de cada 10 persones, és a dir, al voltant del 10% de la població, tot i que està infradiagnosticada. De fet, s'ha detectat aproximadament entre un 2 i un 4% de la població que pateix dislèxia. I clar, estem parlant d'aquest 10% que la pot tenir. Aplicant aquesta prevalença a l'àmbit educatiu, una xifra indica que uns 170.000 alumnes catalans pateixen diàriament a les aules per les dificultats d'aprenentatge com la dislèxia, i això representa un repte significatiu al sistema educatiu. A nivell nacional, també, quan dic nacional em refereixo a tot Espanya, arreu d'Espanya, el nombre d'estudiants diagnosticats amb dislèxia ha augmentat un 16% l'últim any, una tendència que també s'observa a Catalunya, però com deia, en moltes ocasions aquest problema o aquest trastorn està sense diagnosticar. Problema important, que a l'hora de fer el diagnòstic,
sí,
aquí s'ha de pagar. I aquí ja compta els diners que pugui disposar la família. Què vol dir això?
Que si és vulnerable,
exacte,
pringues més.
Efectivament, perquè no només està el diagnòstic, després hi ha el que es diu la reeducació, que això implica anar a un professional a que t'ajudi, doncs, no sé, a millorar tècniques d'estudi, per exemple, no? Entre altres coses. I, clar, això pot ser, depenent de cada persona, pot ser setmanal o fins i tot més d'una vegada a la setmana, i qui es pot costejar això? Hi ha gent que no. Doncs aquí hi ha una bretxa important que s'ha de tenir en compte. Estem parlant de que el fracàs escolar o no, en aquest cas, es medeix tenint en compte, doncs, que una família es pugui permetre això. I només el diagnòstic pot ser perfectament de 500 euros en amunt.
Tranquil·lament. I s'ha de dir una cosa, també és una qüestió gradual. El trastorn no té sempre... Té les mateixes característiques, però no la mateixa intensitat. Això també s'ha de dir, no? Però ja sabeu, problemes de reconeixement precís i fluid de la paraula, de codificació i ortografia, però res a veure amb la intel·ligència. Això seria una qüestió i una definició molt planera del que és la dislèxia. En parlem de tot això, del que ens explica la Yolanda i aquesta definició amb el senyor Lluís Darriba, que és el president de l'Associació Catalana de Dislèxia. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Heu fet una definició planera, no sé si m'has de corregir alguna cosa.
No, ho has explicat molt bé. I és veritat que és un 10% de la població. És una dificultat que tenim a l'hora de llegir, de decodificar les lletres. I, correcte, no té res a veure amb la intel·ligència. Hi ha dislèxics molt intel·ligents i hi ha dislèxics menys intel·ligents.
Sí,
però va totalment separat de la...
No té res a veure.
Sí. I una cosa que has dit també, que és molt interessant, és... no té res a veure amb la visió. Perquè nosaltres no llegim amb els ulls, llegim amb el cervell. Com a mitjà, tenim els ulls. Però qui fa la feina de decodificar és el cervell. Lògicament, si tenim un problema a la vista, doncs això afectarà, que no podrem veure bé les lletres o el que sigui. Però tot el que sigui la reeducació de la dislèxia ha d'anar encaminada a això, a automatitzar i a treballar la decodificació.
I aquí vull anar jo, perquè ja un cop queda clar tot això, clar, un cop es detecta com es treballa això, com estan les teràpies i quines dificultats es poden trobar.
Mira, la primera dificultat que ens trobem és que el diagnòstic és privat. Així que, si un alumne, un nen, a l'escola li diuen, mira, sospitem que té dislèxia i vol que...
Que se li diagnostiqui.
Que se li diagnostiqui,
sí,
haurà d'anar a un centre privat.
Però és possible, això?
Sí. I mínim són entre 500 a 1.000 i pico euros. Així que no és una cosa barata.
Ostres, això sí que ho desconeixia completament. Vull dir que si tu vas a un servei públic de pediatria, jo què sé, la Seguretat Social, això no poden diagnosticar dislèxia.
No poden diagnosticar dislèxia. Llavors, sempre ens trobarem que potser un especialista, de forma privada, digui, mira, jo et faig un petit informe, perquè ho necessitaràs, un informe és dislèxic. Però el diagnòstic, així, no és públic, és privat.
Perdona que insisteixi en això, però és que primer que m'has deixat ara molt sorprès i segon, per què? O sigui, no ho entenc, per què? No, perquè és un trastorn del 10% de la població, com no entenc.
Pues mira, aquesta és una pregunta molt ben feta i ens la fem nosaltres també. El per què no? Nosaltres creiem que és un tema econòmic. Afecta el 10% de la població i no hi ha ni medis econòmics ni medis personals perquè facin un bon diagnòstic.
Vale, jo puc entendre, no vull discutir amb tu d'això, ni molt menys, però és un dubte que tinc al cap i vull exterioritzar. Puc entendre que no hi hagi mitjans econòmics per determinar trastorns o malalties, i és que no tenim diners. Vale, fins aquí és un problema comú a moltes situacions, però, ostres, que et diagnostiquin un trastorn és una cosa molt diferent. Una cosa és que tinguin diners per fer el que sigui, i una altra cosa és diagnosticar el trastorn de forma pública. Vull dir, que no t'hagis de gastar aquests 600 euros en un especialista, m'explico?
Sí. I el que passa és que els alumnes que tenen diners i els seus pares s'ho poden permetre, tenen millor pronòstic que un alumne que no s'ho pot permetre.
És a dir, que castiga més els vulnerables, en aquest cas, no?
Digues?
Que castiga més els vulnerables.
Correcte. És que va directament, o sea, si estàs diagnosticat o no estàs diagnosticat i has fet una reeducació o no has fet una reeducació, hi ha una relació directa amb el fracàs escolar.
Clar, clar.
I sí, llavors, lògicament, les persones més vulnerables tindran pitjor pronòstic si tenen una dislexia.
Quan es tracta, quan hi ha una no sé quina seria la paraula, és un tractament o una teràpia en aquest cas, quin nivell de correcció es pot arribar a assolir?
Mira, nosaltres serem dislèxics tota la vida, no ens curem. No, la dislèxia no és una malaltia que es curi, però sí que podem millorar moltíssim. I, per exemple, en què podem millorar? Amb la velocitat lectora.
D'acord.
Amb ser conscient de que jo sí que faré una falta d'ortografia, però com em sé les normes ortogràfiques, les puc corregir. I després, quan fem una miqueta més grans, la reeducació també va encaminada a les tècniques d'estudi. Pensa que una de les formes com adquirim les aprenentatges és amb la lectura. Tots els mestres i tots els professors presenten la seva assignatura de forma escrita, no? T'has d'estudiar això. I la forma de poder dir i expressar el que saps és de forma escrita també. Són les dues grans dificultats que tenim nosaltres. Així que a l'hora d'estudiar haurem de saber estudiar i de fer bons esquemes i bons resums per poder assumir tot aquell text, i a l'hora d'explicar també hauré d'estructurar-me diferent perquè la meva forma d'expressió per escrit sempre serà pitjor que a nivell oral.
Bàsicament és canviar les tàctiques. És canviar les tàctiques per esquivar els problemes que provoca el trastorn de la dislèxia.
Correcte. I pensa que si a l'escola això ho tenim molt present, el que li pot interessar un mestre és saber si tu saps o no saps. No si ho has expressat bé. Així que una forma molt fàcil, molt senzilla, que no requereix ni mèrits ni res, és fer una prova oral. Si et fan una prova oral, sabràs si saps o no la Revolució Francesa.
Entenc. Lluís, fins a quin punt hi ha una sospita de que pugui estar infradiagnosticat, sobretot en joves?
Mira, si ens regim amb les dades que tenim del departament, de 2 anys o 3 anys enrere, el departament tenia diagnosticades, tenia detectades, entre un 2 i un 4% de la població. Amb els estudis del doctor Casas, que és un doctor del Vall d'Hebron, va fer uns estudis, diuen que aquí a Catalunya en tenim un 10% de la població. Així que quasi tenim menys de la meitat detectats, no diagnosticats, detectats. I com ho sabem això? Perquè quan fem les competències bàsiques, l'equip directiu ha de posar, sí, a la seva classe, que es presenten a les competències bàsiques, hi ha un alumne amb dislexia. Llavors, si hi ha un alumne amb dislexia, posem una X, i és la forma que el departament sap quants dislexics tenim a 6è i a 4 de l'ESO.
Carai, Lluís, hi ha coses que m'han sorprès d'aquesta xerrada, ja t'ho confesso en aquest cas. Doncs senyor Lluís de Riba, president de l'Associació Catalana de Dislèxia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies. Quantes coses ens queden, Es queden moltes coses per fer i per posar en marxa. Bé, de seguida, i ara que parlem de coses de posar en marxa, parlem de revitalització, de seguida parlarem, segurament n'heu escoltat, que Catalunya, o la Generalitat de Catalunya, posa en marxa el Pla Catalunya Lidera, que és un pla, bàsicament, per impulsar estructures, modernització, empreses, innovació, etc. De seguida farem 5 cèntims del Pla Catalunya Lidera, aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra, i després parlarem de la llei que s'aprovarà per posar fi a la publicitat de la por. Què és la publicitat de la por? És la publicitat que juga amb les teves emocions. De seguida en parlem aquí a Rere, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, mira, faré una publicitat per no fer publicitat. Esta noticia va especialmente, pues, para empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas. Mira, ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio trabajando codo a codo contigo. ¿Cómo? Pues es que Brand Capital lo ha conseguido, lo ha hecho posible. Ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas. Eso sí, sin ser una multinacional y una marca de moda, pero lo puedes hacer. ¿Quieres ganar posición? ¿Quieres diferenciarte sin disfraces? ¿Quieres crecer sin perderte? ¿Quieres vender y hacerlo bien? Pues piénsalo. Mira, más información en brandcapital.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, però Girona. Un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'economia. I parlem d'economia d'aquí, de la casa nostra. Parlem de l'economia catalana. I per parlar de l'estat de l'economia catalana i de com el govern doncs preveu impulsar, ja sabeu que hi ha un pla, no? Catalunya lidera per impulsar l'economia a Catalunya en els pròxims anys. Parlem amb el senyor David Lizuain, que és director general d'anàlisi i prospectiva econòmica. David, com estàs? Benvingut.
Estic molt bé, molt bon dia, moltes gràcies per comptar amb mi.
Home, no, anem a parlar d'economia, perquè com podem descriure la situació actual de l'economia catalana? Hi ha una descripció genèrica?
Una descripció genèrica és que l'economia catalana es troba en un bon moment. Es troba en un bon moment perquè l'economia espanyola va ser l'economia que més va créixer de totes les economies avançades l'any 2024,
sí.
I l'economia catalana creix per sobre de l'economia espanyola, un 3,6% aquest 2024,
sí. Uh-huh.
I estem creixent per sobre del conjunt de la Unió Europea.
O sigui, és una bona notícia.
És una bona notícia, el mercat laboral funciona bé, la inflació està controlada.
Això és important.
És important. El quadre macro va bé.
Això és important. No, i suposo que si l'economia va bé per qüestions de productivitat, per qüestió de creació de feina, per totes aquestes qüestions, suposo.
Això és fonamental, però com a govern estem volcats, sobretot, en que les famílies catalanes no tenen aquests avanços. Però com senyales, també ens centrem molt en el tema de la productivitat, que és la pedra angular pel benestar de la nostra gent i de l'èxit de la nostra economia al mig i llarg termini.
D'aquests punts, d'aquests grans eixos que m'estàs explicant, David, podríem aprofundir una mica més?
Encantat. I de fet, que ho vam estructurar en el que diem 5 I's, que ens ajuda a recordar de què es tracta. Uh-huh. Primer, infraestructures. Segon, indústria. Tercer, idees i innovació.
Sí.
Quart, igualtat d'oportunitats. I cinquè, institucions, bon govern. Per tant, primer, infraestructures, fonamental. Per exemple, garantir la suficiència hídrica, després un context de sequera, tema de millorar les nostres connexions, tema prioritari per la ciutadania, el tema de les rodalies, o la millora de les connexions aeroportuàries, o també garantir el desplegament de les connexions fibra òptiques en el conjunt del territori.
Essencial, sí, sí.
Tema industrial. Llavors, això seria desplegar una política industrial moderna en línia amb l'informe Draghi, amb totes les eines al nostre abast, apostant per una sèrie de sectors prioritaris, com pot ser el sector digital, el sector farmacèutic, el sector petroquímic, o un pla d'impuls de vehicle elèctric per ajudar al sector de l'automoció. La I del tema d'innovació i idees, això és recolzar les nostres universitats, grans infraestructures com pot ser el Barcelona Supercomputing Center, o impulsar projectes avançats com el Trident Innovador, que tracta temes com els chips, la intel·ligència artificial, sí, sí, i els circuits fotònics. Saps que ja estem parlant de futur.
No, és present, això.
És present perquè sabem que si no despleguem aquestes coses ens quedaríem enrere pensant en el nostre entorn. La quarta I, que és un tema no menor, això, la igualtat d'oportunitats. És a dir, que volem que arribi aquesta prosperitat a tothom, per això estem parlant de com pot ser de millorar la formació professional, de millorar les escoles bressol, o tema fonamental, l'habitatge.
Sí.
Perquè sabem que no simplement és una qüestió de justícia social, però també d'eficiència econòmica, perquè una economia justa també és una economia més competitiva.
Sí.
I la cinquena I, institucions bon govern. Estem parlant de la simplificació de l'administració per reduir la burocràcia, reduir els tràmits, incorporar la intel·ligència artificial i, en un punt final, millorar l'avaluació, perquè és important que, saps, que nosaltres podem rendir comptes a la ciutadania i garantir el millor ús possible dels recursos que són de tot.
Tant de bo sigui així, i tant de bo tot això que m'has explicat, tant de bo arribi a bon port i el més aviat possible. Això seria magnífic, eh? És el projecte que Catalunya lidera, el Pla Catalunya Lidera. David Lizuain, gràcies per apropar-nos a aquest Pla Catalunya Lidera. Molt amable.
Moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem ja davant del fi de la publicitat de la por. Bàsicament, aquesta llei, el que vol és posar límits a la manipulació emocional que fa moltes vegades la publicitat. La publicitat a Europa està molt regulada. És una qüestió que té una ètica i una moral molt definides i molt determinades, no? Conforme també el que es pot i no es pot anunciar. Ara, ja sabeu que moltes empreses o creatius publicitaris intenten esquivar-ho d'alguna manera o una altra, perquè manipular emocionalment equivale a ventes. Això està clar. Però no és del tot ètic. És un anteprojecte de llei de consum sostenible que vol oferir als ciutadans aquesta capacitat de fer un consum basat en els fets i no en els sentiments. No en ficar-te la por al cos, bàsicament en aquest cas, no? Però parlem d'això. Si posem una definició a la publicitat de la por, estem parlant d'aquella publicitat que està basada en exageracions o enganyifes per induir-te a tu o a mi, als consumidors, vaja, a la compra o la contractació de productes i serveis. Perquè t'han ficat la por al cos. I això volen regular-ho. De fet, ja havia una regulació, però clar, una cosa és el que regula, una cosa és si acierto a regulándolo o no. Però en parlem d'això amb l'Anna Ruiz, que és professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Anna, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por atendernos, Ana. Oye, la primera pregunta, vamos a hacer una definición. ¿Qué es la publicidad del miedo?
¿La publicidad del miedo? Bueno, pues como bien has dicho, es la publicidad que juega con las emociones de los consumidores y usuarios, que juega con su ansiedad, con su temor. Es un medio totalmente ilícito.
Pero hasta ahora se hacía así, ¿no? Hasta ahora funcionaba así.
No siempre. De hecho, ha estado prohibida. La publicidad del miedo se puede considerar publicidad engañosa. y lleva prohibida desde hace ya más de por lo menos 4 décadas.
Ah, ¿sí?
Ostras, sí, sí, sí.
Pero es que da la sensación que a veces ves algún anuncio y tampoco, en fin, no sé si te despierta ansiedad, pero ¿dónde está el límite de esa publicidad del miedo?
¿Dónde está el límite? Bueno, pues... es que, claro, vamos a ver. Voy a hablar en términos técnicos, ¿de acuerdo?
Vale.
Desde que se crea el derecho de la competencia desleal y la regulación de la publicidad, ¿vale? Se ha intentado regular siempre esos límites. ¿Me explico?
Sí.
Los límites que se basan, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el consumidor medio. Se atiende a que la mayoría de nosotros, sin tener conocimiento técnico del mercado, de la normativa, de lo que está prohibido, de lo que no, podamos atender a que cierta publicidad pueda afectarnos, ¿no? Entonces, ahí está el consumidor medio. Si al consumidor medio, que es decir, a la mayoría de los consumidores sin conocimiento técnico, nos afecta un anuncio publicitario, eso quiere decir que ese anuncio publicitario, en ese anuncio publicitario falla algo.
Ajá.
Me estoy explicando bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, te sigo perfectamente.
Entonces, los límites son muy difusos para la norma. Luego también cambian mucho las sociedades. Estados Unidos, por ejemplo, la publicidad subliminal, que en la Unión Europea, en el mercado interior europeo, está prohibido, ahí está permitido.
Ostras.
Siempre ha estado permitido, sí, sí.
Bueno, es que Estados Unidos...
Y la agresiva también.
Sí, sí, no, es que Estados Unidos son muy agresivos en este tipo de cuestiones. Parece que allí no hay límites, sí, en estas cuestiones, ¿eh?
Parece. Sí que tienen límites, pero los límites que su mercado establece son totalmente diferentes a los nuestros, por la forma que tienen ellos, por ejemplo, de ordenar el mercado y entender lo que es el capitalismo y el neocapitalismo, ¿no? Todo esto va en función... Esto es derecho de mercado.
Ajá.
Aquí se regulan tanto los intereses de los profesionales, de los que publicitan sus servicios y productos, y los intereses de la parte débil, que es el consumidor.
No olvidemos una cosa, y es que el miedo es una forma de persuasión y el miedo vende. Es que es así. Suele que ver las noticias, cuando publicas, sí, una noticia en la web, ¿cuál va la gente a mirar? La de las catástrofes, la de desgracias. Esta es la que vende.
Exactamente, sí. Desgraciadamente es así.
Sí, sí, yo te iba a preguntar, pero claro, por ejemplo, en televisión, cuando vemos estas campañas de cajetillas de tabaco, el tabaco da cáncer, el tabaco bla, el tabaco no sé qué, o anuncios de la Dirección General de Tráfico, de accidentes, de demás, esto es para un bien, pero no, ¿se puede considerar que juegan con un miedo?
Pues sí, pero en este caso a lo mejor, como es un miedo que pueda representar la salud pública, ahí lo que te decía antes del consumidor medio, los límites, sí, que pueden existir. Depende del producto y servicio que se vaya a ofertar, la norma tiene la obligación de establecer unos límites u otros. Depende.
Ajá.
Me explico, ¿no?
Sí.
No es lo mismo el tabaco, el alcohol, los accidentes de tráfico, que por ejemplo venderte una alarma. Una alarma que a lo mejor no es necesaria en determinados casos.
De acuerdo, que esta sería otra de las cuestiones, cuando empiezan a vender, claro, una alarma diciendo, ojo, que pueden pasar X cosas si no tienes la alarma.
Es decir, no todo el mundo se va a la cama pensando que si no pone una alarma, alguien le va a matar mientras duerme o le va a robar. ¿Me explico, no? Entonces, claro, pero sí que si conduces bebido, tienes una alta probabilidad de tener un accidente y causarle la muerte a un tercero, que es un inocente, que pasaba por ahí por la calle. Se ha cruzado.
Entonces, Ana, entiendo que también es una manera, también entra mucho la manera de cómo lo explicas, ¿no? Porque se puede inducir esta preocupación y este miedo de muchas maneras, sin que lo parezca.
Efectivamente. Y eso es lo que la norma intenta regular, el comportamiento. Al fin y al cabo, el derecho tanto es un producto social que atiende a unas necesidades X de la sociedad y que regula comportamientos. Eso es lo que es el derecho. Y en este caso estamos regulando el comportamiento de los profesionales hacia consumidor. Es decir, no puedes manipular al consumidor para determinados productos y servicios. No lo puedes hacer, porque no son necesarios para la vida.
Entiendo. Pues Ana Ruiz, profesora de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones. Muy amable.
Nada, ha sido un verdadero placer y muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias, y ojalá pues esta ley funcione. Pero ja sabeu que en aquestes qüestions creatives tot queda en una escletxa i a vegades les qüestions són també molt interpretables. En funció de com ho interpretis, pots dir que és una cosa o que és una altra. A la vida, és una qüestió de vida, eh? Passa pràcticament a totes les coses de la vida, tenen els seus enfocaments, fins i tot les més terribles. Bé, de seguida parlarem amb l'Aima Vides, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, per entrar en l'actualitat del cos policial, de les actuacions, i comentarem una de les notícies, un dels publicades pels Mossos, i és que els Mossos han detingut a un conductor que anava sense una roda, sense llums i borratxo. Com ha estat això? De seguida en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, anem a parlar de la salut del cor. Ja sabeu que a Catalunya tenim la fortuna de tenir un centre de referència, Inscor. Inscor és el centre en cardiologia líder i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor ja saps que cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I un dels avantatges d'Inscor, de treure aquí, és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessites. Això és Inscor, bàsicament, per quan tu ho necessites. Ja saps que tota la informació la pots trobar al web inscorbcn.com. Per cert, després a migdia parlarem amb Inscor per parlar de l'exercici i el cor. De seguida en parlem de tot això i parlem amb l'Emma Viudes aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Son como el agua y el aceite. Son polos opuestos. Pero tienen algo en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad. El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este miércoles, Herrera en Cope estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en Cope desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre...
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Comencem a fer un repàs perquè m'agradaria començar per aquests 10 Mossos ferits en la persecució d'un conductor drogat. Explica'ns com ha estat la situació.
Sí, una més, no?
Sí.
Sortosament,
sí, sí.
Tots els companys estan bé, són ferides lleus, però igualment hem de donar gràcies una setmana més, no?, que no hem de lamentar una desgràcia en aquest cas. Doncs ha hagut una perillosa persecució, com tu deies, no?, la matinada del passat diumenge a dilluns, entre Lloret de Mar i Salt. Tot va començar a 3:45 del matí, ja ben entrada la matinada, quan companys de trànsit, no?, doncs tenien muntat un control amb un punt quilomètric justament al sortir de Lloret de Mar i veuen un turisme que s'acosta, li diuen que s'aturi i l'home doncs fa caso omiso i, bueno, i marxa i fuig corrent.
Es fuga directament.
S'inicia la persecució policial, no?, amb diversos cotxes patrulles, però l'home, en comptes de posar la seva actitud, doncs tot el contrari, s'inicia una persecució perillosíssima que s'ha allargat durant molts quilòmetres amb aquest senyor doncs circulant i posant en risc la vida de tothom, no?, tant d'ell com dels companys, bueno, com si fos una mica una pel·lícula. Comença l'home a embestir diversos vehicles, d'aquí els companys ferits, per tal que el deixessin de perseguir, o sigui, que igual que en un videojuego.
Carai.
Llavors, 5 cotxes doncs, han patit danys i 10 agents, com dèiem, els 10 agents que estaven en aquests cotxes han resultat ferits lleus. I bé, doncs, el sotmetre aquest home, que evidentment va quedar detingut de 29 anys, doncs se li van fer les proves negatiu d'alcoholèmia, però va donar el test de drogues positiu en cocaïna i positiu en marihuana.
Carai, com està la situació? Però és que no és la única, perquè estan passant coses de pel·lícula darrerament. Són situacions, per exemple, aquesta, que és més un robatori digne de portar-lo a Hollywood i fer una pel·li. Els Mossos d'Esquadra han detingut un antic treballador d'un saló de jocs interactiu de Barcelona per robatori de 52.000 euros de recaptació. Fins i tot alguns ja l'apodaven el lladre del paraigües, perquè utilitzava un paraigües per camuflar-se i més. Vull dir, ho tenia tot... Era de pel·lícula, pràcticament, eh?
Bueno, si anaves a dir tot controlat no ho tenia.
No, perquè l'han enxampat, vull dir, controlat, no.
No, i perquè, a més, comet una errada de principiant, i és que aquest senyor, que, com deia, se'l va detenir, no?
Sí.
Home de 39 anys, els companys que s'ha de felicitar, companys de la Unitat d'Investigació de Sant Martí, que són qui el detenen, doncs, amb un saló de joc interactiu d'aquest districte de Sant Martí. Els fets ja van passar fa temps, però han transcendit ara, a l'abril, doncs, quan hi ha víctimes que... les víctimes, no, que denuncien, s'adonen que no hi ha cap senyal de forçament d'accessos, no s'activa l'alarma, però accedeix a l'interior d'aquest establiment i sostreu 52.000 euros de la recaptació. A les imatges, com deies, apareix un senyor amb un paraigua, no només amb un paraigua, anava disfressat totalment, amb gabardina, barret, mascareta, per evitar ser reconegut, i doncs a les càmeres obria el paraigua per no ser doncs reconegut, ni identificat, ni gravat. No? Uh-huh. Aquest senyor, perquè era treballador doncs, d'aquest saló,
sí,
abans de ser acomiadat, doncs va canviar els codis de seguretat d'una de les caixes fortes on estava la recaptació. I el gran error de principiant que anomenava al principi és que aquest senyor posa com a contrasenya la data del seu aniversari. Clar.
Perdona que rigui, però...
Potser si haguessis posat 1, 2, 3, 4 sí, o 0, 0, 0, 0, però clar, posar contrasenya data del teu aniversari, com pots entendre, doncs, al final no s'ha de ser
blanco i botella, directament.
Al final doncs s'identifica a través d'un dispositiu de localització i doncs se'l deté i s'entra doncs al seu domicili on s'intervé diners en metàl·lica.
I la darrera qüestió que vull preguntar-te, que vull comentar amb tu en aquest minut que ens queda, és sobre aquesta detenció que han fet els Mossos. Penso que ha estat a Santa Cristina d'Aro, d'un conductor que es va negar a parar, que anava sense llums, sense una roda i completament borratxo.
Doncs sí, per molts companys, per molts efectius de trànsit que han d'haver, no? Fent, doncs, sort d'ells, no? Perquè, evidentment, no podem controlar-ho tot, però en aquest cas, doncs, sortosament també ha estat un conductor. En aquest cas, no portava ni la roda davantera. Aquest senyor detingut va donar amb aire aspirat 1,17 mg per litre, que la cosa és molt. Pensem que el límit és 0,25, no? I no portava ni les rodes davanteres ni llums i anava per la C65, no? On és detingut a Santa Cristina d'Aro. Per tant, felicitats als companys que van practicar la detenció.
I tant, mare meva, com està el personal. I Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltes gràcies per comentar amb nosaltres aquesta actualitat policial. Una abraçada.
Gràcies a tu.
Cuida't, Imma, cuida't. Brutal, no em digueu que no és brutal. El tio que agafa el cotxe completament mamat, sense les rodes de davant, sense llums. Tipo, peli, no sé. Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i després tornarem a migdia per parlar de la plataforma Roblox. Atenció, pares i mares. Així d'en parlem.